L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una jornada més molt cordial. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dijous, som a 25 de setembre, des de tots i cadascun dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Us donem la benvinguda i encetem ja aquesta repassada a la crònica informativa del dia. Comencem, com sempre, a ritme de titulars. D'un temps d'informació que avui encetarem parlant de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que treballa per l'ocupació. La regidoria de treball informa estos dies a tota persona interessada en treballar a la NAF en els períodes de recàrrega que es faran el proper mes de novembre, que poden passar ja a informar-se pel telecentre. El ple de l'Ajuntament de la Sénia demana la suspensió del carnet boletaire, un ple que va aprovar també per unanimitat el recolzament a la proposta feta per l'entitat Plataforma Trens Dignes i el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre. Parlant de qüestions relacionades amb sessions plenàries, al canal l'Ajuntament va aprovar la passada setmana el reglament de règim intern del poblat ibèric de la Moleta del Rebei i també el del Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers, la Casa O'Connor. Un ajuntament, el d'Alcanar, que justament aquesta mateixa tarda celebra també sessió plenària per tractar el suport a la consulta del 9 de novembre. A l'informatiu d'avui parlarem de les Salines de la Trinitat, que han aconseguit en aquesta última collita el màxim històric de producció de sal, superant les 105.000 tones de fa dos anys. 10 cuiners russos visiten estos dies el Delta de l'Ebre per conèixer de primera mà la cuina mediterrània, especialment la cuina del Delta i també, per què no, el seu paisatge. L'Ajuntament d'Alcanar presenta en roda de premsa les festes quinquenals, unes festes que començaran dimarts que ve, 30 de setembre, i que s'allargaran fins al dilluns, 13 d'octubre. Menys infants a les Beceroles per la crisi i el descens d'índex de natalitat. Enguany, el Llar d'Infants de Santa Bàrbara comença el curs amb només 32 nens matriculats i una aula tancada. I a Deltebre, el passat dimarts, desenes de persones es van manifestar justament contra el tancament d'un centre de guarda infantil al Delta. A la recta final del nostre temps d'informació tractarem també qüestions esportives perquè l'handbol Amposta debuta aquest dissabte a la pista del Mislata en una nova temporada a la divisió d'honor B de l'handbol estatal. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia que tot seguit us comencem a explicar aquí a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim ja el nostre temps d'actualitat. Avui ho fem parlant de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que treballant per l'ocupació i a través de la regidoria de treball informa que totes aquelles persones que estiguen interessades en treballar a la NAF en el període de recàrrega que es farà el mes de novembre poden passar a informar-se pel telecentre del municipi o bé trucar al telèfon 977 45 72 69. Hi ha de termini fins al 3 d'octubre, tal i com des de la Cala Ràdio en la seva crònica d'avui ens explica Olga Tomàs.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, juntament amb altres municipis situats en les àrees properes a les centrals nuclears d'Ascó 1, Ascó 2 i també Vandellòs 2, col·laborarà amb ANAF per crear ocupació en els moments de recàrrega de les centrals. És a dir, tots els treballadors amb un perfil determinat en l'àmbit de la mecànica, electricitat, química, però també que tinguin una qualificació professional específica com a ajustador, per exemple, calderer, soldador, torner, poden portar el currículum al telecentre des d'avui mateix per entrar al procés de selecció per treballar durant el període de recàrrega de les centrals. La propera recàrrega tindrà lloc al novembre i hi ha temps d'inscriure's fins al 3 d'octubre. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Aquesta setmana mateix vam tindre una reunió amb els responsables de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs i ja es va tancar l'acord que feia temps que portàvem de que totes aquelles contractacions que es facin vinculades a temes laborals de temporal o d'indefinit i també de manera molt especial amb les recargues que signifiquen doncs, un important nombre de contractacions de tot tipus de personal, de formació de molts àmbits diferents, doncs seran dels municipis i empadronats als municipis. Això, l'acord està tancat, l'acord amb els responsables i directius de les centrals de Vandellòs i Ascó està tancat, i per tant ens van demanar que els hi féssim arribar a través dels centres d'ocupació o de les borses de treball, o bé de la Generalitat o bé dels municipis, doncs totes aquelles persones que hauran de justificar que estan empadronats als municipis, en aquest cas parlo de l'Ametlla de Mar.
Des de la regidoria de treball s'informa que a cada recàrrega els interessats en treballar a les centrals hauran de repetir el procés i portar el currículum, doncs, al telecentre. D'altra banda, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, des de la seva àrea de treball i formació, està treballant en dos projectes ocupacionals del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya. D'una banda, un programa que realitzarà a través del Consell Comarcal del Baix Ebre, que permetrà ocupar durant 6 mesos a 2 treballadors formats o en experiència amb soldadura. A més, també s'està treballant en una altra iniciativa del SOC, del Servei d'Ocupació, anomenada Joves per l'Ocupació. Aquesta consisteix en que joves d'entre 16 i 22 anys que no hagin acabat l'ESO puguin realitzar pràctiques en alguna empresa del municipi. Això sí, amb el requisit que es treguin el certificat d'estudis obligatoris. L'al·licient per a aquests alumnes és que puguin treballar-se una sortida professional, i a la vegada es bonificarà les empreses que entrin a formar part d'aquest programa si finalment ofereixen treball a algun d'aquests alumnes.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Parlem ara de qüestions relacionades amb la política municipal. El ple celebrat a l'Ajuntament de la Sénia demana la suspensió del carnet boletaire. El mateix ple va aprovar també i per unanimitat el recolzament a la proposta feta per l'entitat Plataforma Trens Dignes i el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre. De tot plegat ens informa en la primera de les cròniques que avui ens arriba des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El ple de l'Ajuntament de la Sénia aprovava aquest passat dilluns amb la única abstenció dels 3 regidors del Partit Popular i els vots a favor de Futur per la Sénia, Convergència i Unió, Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya, la moció que demana a la Generalitat de Catalunya la suspensió del carnet boletaire als ports. Concretament, la suspensió de la regulació a les finques públiques titulars de la Generalitat, així com la promoció d'una taula de diàleg amb tots els sectors afectats, és a dir, les propietats privades, l'administració, els usuaris, les associacions de micologia, bar, restaurants, hotels, empreses de turisme, empreses del sector, etc. L'objectiu és redactar un pla estratègic de dinamització econòmica dels ports i així poder aconseguir la recuperació de la vida, per exemple, a les masies, la creació d'empreses de gestió de la biomassa, de la ramaderia extensiva, de la tòfona, dels bolets, dels restaurants, dels albergs i hotels, empreses turístiques i d'altres. El mateix ple també va aprovar per unanimitat el recolzament a la proposta feta per l'entitat Plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat reivindicant millores en la freqüència, qualitat i preus de les comunicacions ferroviàries. També es va aprovar amb 7 vots a favor de Futur, Convergència i Esquerra i 3 abstencions del PSC i Futur, fent constar que els membres del PP van demanar permís per absentar-se de la sala. La moció proposada per l'Associació de Municipis per la Independència, amb els acords a demostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre. Entre altres punts, el ple de la Sénia va aprovar també, amb la única abstenció del PSC, les bases que regiran l'any 2014 per a la concessió de les beques a esportistes locals de fins a 300 euros. Els socialistes també es van abstenir en l'aprovació del punt que feia referència a les col·laboracions per mitja de les quals l'Ajuntament aportarà durant el present exercici 2014 les diferents subvencions per a difondre el nom de la Sénia en diferents campanyes com ara la Sénia País del Moble, la Sénia Un Paratge per Descobrir o visitalasenia.com, potenciant el sector comercial i promocionant el potencial cultural i turístic del poble, afavorint el manteniment del seu dinamisme i les bases específiques i reguladores de concessions de subvenció municipal als petits comerços, en este cas per fer reformes o nova creació amb una dotació pressupostària total de 2.600 euros per a l'any 2014, on es preveuen ajuts en obres d'arranjament de local, adaptació de banys per a minusvàlids, obres d'accessibilitat i mobilitat a l'interior, retolacions exteriors, adequació de les instal·lacions contra incendis, millora dels aparadors, l'adquisició de material inventariable i d'altres. El termini de sol·licitud, en este cas, acabarà el 5 de desembre del 2014.
Gràcies, Josep. I encara parlant de plens, també a Alcanar dijous passat se'n celebrava un d'extraordinari que va servir, entre d'altres qüestions, per aprovar un parell de propostes de la regidoria d'urbanisme, com són l'aprovació definitiva, d'una banda, del reglament de règim intern del Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers de la Casa O'Connor, per altra, també el reglament de règim intern del poblat arqueològic de la Moleta del Remei. Una aprovació per unanimitat amb el vot favorable de tots els grups amb representació a l'Ajuntament d'Alcanar, que comentava el regidor d'urbanisme del municipi, Manel Martí.
Sí, sí, així va ser uns punts que es van aprovar per unanimitat i, com més ben sabut, no, tant la Casa O'Connor com la Moleta del Remei són dos equipaments culturals de primer ordre que tenim aquí al Canà, en què fem una tasca important de difusió del nostre patrimoni Iber, així com en la Casa O'Connor hi ha una exposició permanent també del tema Iber i altres exposicions que es fan amb el Museu de Terres de l'Ebre, i ens faltava, diguem-ne, aquest reglament que regula quines són les activitats, com s'han de fer el funcionament d'aquest edifici. Finalment, doncs, després de l'aprovació inicial, doncs vam fer aquesta aprovació definitiva, que permetrà, doncs, tindre perfectament regulat quines són les activitats que es fan allà, com funciona, i d'aquesta manera racionalitzar el seu funcionament, i tothom té clar quines són les funcions que fa, doncs, aquests equipaments i el personal que està al seu càrrec.
D'altra banda, i parlant de qüestions plenàries, destacar també que aquesta mateixa tarda, concretament per a les 6, està prevista una sessió plenària extraordinària a l'Ajuntament d'Alcanar, una sessió en la que es tractarà un únic punt a l'ordre del dia: la proposta conjunta d'Esquerra Republicana i Convergència i Unió d'aprovació de la moció de suport del món local a la convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre.
El cap de setmana del 27 al 28 de setembre gaudi ja al Canà del 18è Mercat Ibèric de Sant Miquel. Podràs visitar les diferents parades on els artesans faran demostració dels seus treballs. A més, també podràs gaudir de la cercavila de nanos i gegants a càrrec de l'Associació Cultural Popular i Tradicional Benifallim d'Alcanar i també de l'actuació de la Muixaranga de Vinaròs. 18è Mercat Ibèric de Sant Miquel a Alcanar, 27 i 28 de setembre.
Informatiu Emute.
Parlem ara de les salines de la Trinitat, unes salines que han aconseguit en aquesta darrera collita, en aquesta última campanya, el màxim històric de producció de sal, superant les 105.000 tones recollides ara fa un parell d'anys. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Collita rècord a les salines de la Trinitat, al delta de l'Ebre. Un cop acabat el cubicatge de la sal recollida, el resultat ha superat les expectatives, donat que finalment s'han recollit 110.000 tones de sal i s'ha superat el topall històric de les 105.000 tones que es van recollir a l'any 2012. El gerent Joan Socarrat ha dit que tenien certa temor que la pluja els espatllés la collita, però que finalment no ha estat així. Només han endarrerit en 2 o 3 dies la collita de la sal al delta de l'Ebre. Ara tots els esforços de l'empresa se centraran en les properes setmanes en posar en marxa el projecte de la nova planta de rentat de sal amb una actuació immediata amb un pressupost de 670.000 euros. Tanmateix, cal destacar que la climatologia, però, no ha afavorit a la flor de sal, aquest tipus de sal gourmet, del qual s'han produït 13.000 quilos, 2.000 quilos menys que l'anterior campanya de recollida de la sal al Delta de l'Ebre.
Gràcies, Manel. No deixem de parlar de qüestions d'alguna manera relacionades amb la cuina. 10 cuiners russos visiten estos dies el Delta de l'Ebre per conèixer la cuina mediterrània, especialment la del Delta, així com el seu paisatge, i per què no, d'aquesta sal que s'elabora a les salines de la Trinitat i que ben bé podria ser un condiment per als seus plats. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
10 cuiners russos visiten aquests dies al Delta de l'Ebre per tal de conèixer més i millor la gastronomia del territori i també el seu paisatge. Uns responsables de restaurants d'alt nivell rus que són rebuts pel president de l'Associació de Restauració de les Terres de l'Ebre, Lluís García, que ens explicava el motiu de la visita d'aquests cuiners russos.
Lo que són restaurants, restauradors, propietaris o grans xefs de restaurants d'un nivell molt alt i d'hotels de tota Rússia, perquè també venen de totes les puntes de Rússia, i venen a conèixer el que ells entenen com a gastronomia, com a cuina espanyola, i en aquest cas ubicada al Mediterrani, entre el que és el Delta de l'Ebre i Castelló.
Per a Lluís García, aquesta és una important manera de potenciar la cuina del Delta al món. De fet, entre els cuiners russos, el que més ha sorprès ha estat la cuina de l'anguila, també les ortigues de mar, o el que aquí s'anomena caviar de pobre, com són els ous de tenca.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
L'Ajuntament d'Alcanar presentava ahir als mitjans de comunicació i en roda de premsa la nova edició de les festes quinquenals que, un quinquenni, 5 anys després, novament, tornarà a acollir el municipi a partir del proper dimarts, dia 30, fins al dilluns 13 d'octubre. Unes festes que començaran dimarts a la tarda amb la pronúncia del pregó a càrrec del pintor establert des de fa molts anys a Alcanar, Narcís Galià, i la cerimònia d'imposició de bandes a les pubilles, pubilletes i hereus, i que ja a partir del dia següent dimecres, amb la baixada de la Mare de Déu del Remei, es renovarà la promesa que el municipi feia ara fa 75 anys. Enguany és el 75è aniversari d'unes festes que, per cert, enguany ja s'organitzen declarades com a festes tradicionals d'interès nacional, tal i com l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, remarcava a les seues paraules de presentació als mitjans de comunicació. L'escoltem.
Són, ja és el 75 aniversari d'aquestes festes i també val a dir que és la primera vegada que celebrem aquestes festes quinquenals des de que van ser declarades festes tradicionals d'interès nacional. Començarem el dia 30 de setembre, que allí tindrem el pregó d'un canareu adoptiu il·lustre, que és el pintor Narcís Galià, una persona molt vinculada al municipi i molt estimada, i tindrem tot un seguit d'esdeveniments de tot tipus fins al dia 13, que això en Mercè, la regidora de festes, ens ho explicarà en més detall. No? Jo, per acabar, el que vull ressaltar és que durant tots aquests dies el municipi d'Alcanar, la gent d'Alcanar, i des de feia molt de temps, s'ha esforçat per engalanar el poble, per donar la seva millor imatge, per treballar, per arreglar els carrers, per fer les catifes, no? Tot i que és una cosa molt efímera, perquè tot seguit passarà la Mare de Déu i allò ja s'haurà esborrat, però que la gent d'Alcanar li dedica molt de temps, molt d'esforç, i que durant aquests dies Alcanar serà un ball de colors, de gent al carrer, perquè és la participació i que realment aquestes festes ajuden a donar cohesió al municipi. Només cal veure aquests dies pels carrers, no? Tot de reunions, almacens al carrer, treballant, parlant, discutint el que faran, no? I és un element de cohesió important i que també ajuda a projectar-se i a mirar de donar la millor imatge de si mateixa.
Ho explicava l'alcalde en les seues paraules. Les festes quinquenals d'Alcanar han esdevingut un tret identitari del municipi i es caracteritzen per l'ornamentació dels carrers de la població per al pas en processó de la Mare de Déu del Remei en la novena que a partir del dia 2 d'octubre es celebra. Una novena que, com diem, contempla la baixada també de la Mare de Déu el dia 1 des de l'ermita fins al municipi i posteriorment la pujada un cop ja a la recta final de les festes el diumenge del Remei, un municipi que s'esforça any enrere any en preparar els ornaments i els dissenys de les catifes que decoraran i engalanaran gairebé 30 quilòmetres de carrers del municipi. La prèvia de les festes serà, com hem dit, dimarts dia 30, amb la proclamació de Pubilles i la pronúncia del pregó. I cal destacar també com a plats forts d'aquestes festes la nit de rock català el dia 3 d'octubre, divendres, amb l'actuació dels grups Búhos i Txeik, l'actuació de Sergio Dalma el dia 11 d'octubre o també el musical Boig per tu de Sau, diumenge 5 d'octubre.
De l'1 al 13 d'octubre, festes quinquenals d'Alcanar. Més de 24 quilòmetres de carrers ornamentats en flors fetes a mà, catifes i altars d'extraordinària bellesa, elaborats pels veïns durant mesos de treball. Perquè les quinquenals d'Alcanar són vivències i convivències. Poble, treball, germanor, tradicions, cultura, festa i religió. També records, emocions i renovació d'una vella promesa, la de tot un poble, i de la que enguany se complixen 75 anys. Des de la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Alcanar us convidem a gaudir d'un símbol d'identitat pròpia, la nostra millor tarja de presentació, en Q de Quinquenals. Declarades com a festa tradicional d'interès nacional, us hi esperem.
L'informatiu Emute.
L'atenció informativa la desplacem ara cap a Santa Bàrbara. Menys infants a les beceroles per la crisi i el descens dels índexs de natalitat al municipi. Enguany, la llar d'infants de Santa Bàrbara comença el curs amb només 32 nens matriculats i una aula tancada. L'escola té una capacitat per a 72 alumnes i el curs passat en va acabar amb 42. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
El passat mes de juny aprofitàvem el fet del tancament del període de matriculacions per al curs 2014-2015 recient inaugurat a la llar d'infants municipal Les Beceroles de Santa Bàrbara per passar balanç del curs que acabava i conèixer, per exemple, que finalment havien estat 42 els nens i nenes que van acabar passant per l'escola el curs passat, quan a principis del mateix la xifra no superava els 36. Enguany el començament de curs sembla que no és massa diferent del de l'any passat, fins i tot un poc més baix, ja que segons ens explicava la directora del centre, Rosana Fort, el passat 1 de setembre tenien solament 32 nens i nenes matriculats, fet que ha obligat a tancar una aula, encara que es conserven el mateix número de professores. Fort pensa que la situació general de crisi és la responsable d'aquesta baixa en les matriculacions, tenint que sumar també l'efecte de la baixa natalitat dels darrers anys.
A veure, les professores som les mateixes de l'any passat, hasta Yolanda, Gemma, Amaya, Estela i jo mateix. L'únic que sí que aquest any una aula l'hem tancat i una de les mestres, que és Estela, fa reforç, ajuda a les altres aules. Pues una mica perquè hi ha hagut una mica de baixa de matrícula. Més que res perquè la situació està fet pues, que la gent no tingui tant de fills.
L'escola de Santa Bàrbara té una capacitat per a 72 alumnes i, com tots els anys recordem, és normal que al començament de curs les matriculacions siguin més baixes que al final per les noves incorporacions que es produeixen al decurs del mateix.
Gràcies, Josep, i no deixem de parlar de qüestions que afecten l'ensenyament infantil, tot i que per fer-ho hem d'anar ara cap a Deltebre per fer-nos en ressò d'una informació que ahir publicava el Diari de Tarragona en la seva edició per a les Terres de l'Ebre i en la que se'n destacava que desenes de pares i mares de famílies de Deltebre, de Sant Jaume i també de Camarles van acompanyar el passat dimarts la jove directora del Centre de Suport Familiar, Lo Bosquet Màgic, en una manifestació pels carrers de Deltebre per expressar el rebuig a l'anunci municipal de tancament del Servei de Guarda Infantil. Després de recórrer els carrers amb pancartes, cartells i samarretes al·lusives a la marxa, la directora i fundadora del centre, Carmen Callau, va llegir un manifest a les portes de l'edifici consistorial on va denunciar que un decret d'alcaldia ordena el cessament de l'activitat en considerar que actua com a llar d'infants, servei pel qual no té llicència, i no com a centre de suport familiar. Un centre de suport familiar és un centre que ofereix serveis de guarda infantil amb l'objectiu de facilitar la conciliació de la vida familiar, laboral i personal. Desenes de famílies de municipis del Delta, com dèiem en començar, deixen els seus infants i nens en una franja de 0 a 8 anys en els horaris en què ho necessiten, ja que no se'n requereix un horari fix ni una assistència regular. popular. Ara bé, l'alcalde de Deltebre, José Emilio Bertomeu, explicava al diari que arran d'una denúncia que assegurava que el centre exercia com a llar d'infants, es va realitzar una inspecció municipal on es concloïa que l'activitat del Bosquet Màgic no es correspon en cap cas a la definida com a centre de suport familiar, és a dir, com a centre de custòdia momentània i temporal del menor, essent més pròpia la de guarderia o llar d'infants i, per tant, la d'un centre educatiu no autoritzat.
Xerrada sobre les tasques de recerca i divulgació arqueològiques a Alcanar. Dissabte, dia 27, a les 7 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcanar, David García i Isabel Moreno, del GRAP de la Universitat de Barcelona, mos presentaran els principals resultats de les tasques fetes tant a la Moleta del Remei com a Sant Jaume Mas d'en Serrà, des de l'any 1997. Recorda, dissabte, dia 27, a les 7 de la tarda i a la sala de plens de l'Ajuntament, xerrada sobre les tasques de recerca i divulgació arqueològiques a Alcanar.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, tractem avui també a la nostra crònica informativa del dia qüestions esportives, qüestions que ens porten a parlar de l'handbol Amposta, que aquest dissabte debutarà a la pista del Mislata en una nova temporada a la divisió d'honor B de l'handbol estatal. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El club handbol Amposta femení està preparat ja per iniciar una nova temporada en aquesta divisió d'honor B del handbol estatal. De fet, serà aquest dissabte a les 8 al camp del Mislata, a València. El president del handbol Amposta, Xavi Simón, ens explicava quines són les aspiracions del club després del nou fitxatge de l'entrenador Mateu Castellà. Així ho explicava.
Els objectius del club handbol Amposta enguany seran intentar millorar el cinquè lloc de la temporada passada i a veure si ens acompanya la sort i podem intentar també estar a la part alta, perquè donarà la plaça per a la fase d'ascens. Sabem que és difícil, tenim un equip jove, però bueno, per falta d'esforç i ganes i il·lusió no farà falta.
Cal destacar que aquest any hi ha tres noves incorporacions procedents del handbol hidrocanal Tortosa, que ha desaparegut. L'handbol femení d'Amposta porta 14 anys ja a la divisió d'honor B de l'handbol femení estatal.
Sergio Dalma presenta el seu últim treball, Cadore 33, a Alcanar, dins de les festes quinquenals. Venda anticipada d'entrades a La Volta, La Cafe, Punt de Trobada, Fort de Marià, l'Ajuntament i l'Oficina de Turisme. Venda anticipada a 12 euros i preu a taquilla 15 euros. 11 d'octubre, a les 12 de la nit i a la carpa de festes, actuació de Sergio Dalma. Dins de les festes quinquenals d'Alcanar. T'hi esperem.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui comencem la jornada i ho fem amb un cel net de núvols a gairebé tot arreu. Tot això també el que ha fet és que les temperatures tiressin cap avall. Fresca o fins i tot fred cap a la meitat nord, Pirineu, Prepirineu, temperatures a primera hora del matí que poc passaven dels 8-10 graus en alguns sectors. També aquestes calors han quedat més curts cap a Ponent i cap a les comarques interiors de Tarragona. Tot plegat acompanyat d'alguns núvols baixos a la façana litoral, Camp de Tarragona, fins i tot amb algun ruixat puntual que descarrega dins del mar a primera hora del matí, i núvols baixos i algun banc de boira cap a la Catalunya central, punts de les comarques interiors de Girona. A poc a poc s'aniran trencant. Avui tindrem un dia assolellat en conjunt i al migdia el termòmetre tornarà a tirar cap amunt. Valors semblants als d'ahir, els més alts tocant els 27-28 graus. Acompanyat de vent del nord, de tramuntana i mestral als dos extrems del país, sobretot aquesta tramuntana entre moderada i forta i mala mar en aquest sector alt i baix Empordà, avís del Servei Meteorològic de Catalunya, onades que poden passar dels 2,5 metres. Una situació estable, un anticicló que es vol imposar i, per tant, tant divendres com el cap de setmana tindrem temps més assolellat en conjunt i amb temperatures recuperant-se una miqueta més.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió meteorològica, arribem a l'hora de posar el punt i final en aquesta crònica informativa de la jornada des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Estat informatiu d'avui, dijous 25 de setembre, temps d'actualitat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. Demà, novament, a la mateixa hora i el mateix dial hi tornarem a ser. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.